Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Ja està aquí Ernesto Valverde. Benvingut, míster. Sort i ànims. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Ernesto Valverde ja és a Barcelona.
Sí, ha aterrat a un quart de tres a l'aeroport del Prat i ara és a les oficines del club. Aquesta tarda es trobarà amb el president Josep Maria Bartomeu i també amb Robert Fernández. Recordem, Valverde serà presentat demà dijous.
I Juan Carlos Unzué, presentat com a nou entrenador del Celta.
Sí, parlant de presentacions, el fins ara ajudant de Luis Enrique comença l'aventura com a primer entrenador del conjunt gallec amb el mateix grup de treball que tenia Lucho al Barça. Unzué, recordem, signa per dues temporades.
Falten tres dies per la final de la Champions.
I Sergio Ramos, el capità del Real Madrid, ha passat pel partidazo de Copa, el partidazo de Juanma Castaño. Ramos, que prepara nou look per la final, diu que saludarà Alves, tot i el distanciament que existeix entre els dos.
Òscar Perarnau, qüestió de dies.
Inclús d'hores que Perarnau torni al club com a director general esportiu. Notícia, recordo, avançada el dilluns per Javier de Haro, aquí a la Copa. La setmana vinent, Burgui, que el vol l'Espanyol, decideix el seu futur.
Avui operen Víctor Claver.
El jugador del Barça, l'assa de bàsquet, a les 6 de la tarda operen el jugador de la lesió al menisc extern del genoll esquerre que es va fer a València a l'últim partit de la temporada. Per cert, avui comença la segona semifinal de la Lliga Endesa, Madrid-Unicaja, primer partit a 8:45.
El Barça de futbol sala obligat a guanyar.
A partir de 9:45 de la nit, 21:30, al Pozo de Múrcia, al Palau, per forçar el tercer partit de les semifinals pel títol de la divisió d'honor masculina d'això de futbol sala.
Pendents d'una nova jornada a Roland Garros.
Amb 7 espanyols que entren en acció a la segona ronda, estan jugant, per exemple, Tommy Robredo, l'Ulutí, contra el búlgar Grigor Dimitrov. Robredo ha perdut el primer 7-6-3 i està perdent el segon 6-4, a punt de caure eliminat. També està jugant Guillermo García López. Ho fa davant l'argentí Marco Trungeliti. Guillermo García López ha guanyat el primer set 7-5. Estan empatat a 3 jocs al segon. I també està jugant Garbiñe Muguruza. Ho fa davant la tenista d'Estònia, Anet Kontaveit. A veure com li va a Garbiñe, que ha perdut el primer set per 7-6, ha guanyat el segon per 6-4, sembla que remuntar, està empatant a un joc al tercer set. I, per cert, Rafa Nadal després s'enfronta a l'holandès Ronin Haas.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Tomàs Guasch. I a la xarxa que estem preguntant,
al Facebook i al Twitter, les dues xarxes principals, en clau Barça, us demanem, volem, deixeu missatges per Ernesto Valverde, el nou tècnic del Futbol Club Barcelona, el que vulgueu, amb respecte, com sempre feu. I també, en clau Perica, us demanem, us preguntem si us il·lusiona el possible retorn d'Òscar Perarnau al club. Per comentar, per opinar, tenim el nostre mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, i també a Twitter som @EsportsCope. Aquí ho llegim absolutament tot. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Atenció, que avui sé, eh? Avui en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, el parc temàtic del món de l'esport, que, com sabeu, està situat a l'anella olímpica a Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que atents al programa, en qualsevol moment, repeteixo, des d'ara i fins les 4, 4 entradetes per anar a l'Open Camp. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Bona tarda. Marc Pairès està al control de so. Sílvia Ortiz de la producció. Us parla en Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja està als peus de Valverde, ja roda Esports COPE.
En España hay 20.000 personas sordociegas. Ahora, una aplicación les permitirá acceder a contenido televisivo. Ángel es el director del proyecto.
Necesitan apoyo permanente para poder valerse. Pues fíjense, una aplicación va a permitir que puedan acceder a determinados
contenidos. Lo que les gustaría es saber qué es lo que dicen los telediarios sin que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
L'any 96, Josep Lluís Núñez destitueix Johan Cruyff com a entrenador del Barça. Mesos més tard, Joan Laporta funda l'Elefant Blau, un moviment que té com a objectiu acabar amb el nuñisme. El sotmeten a una moció de censura que el president supera. El 2000, Núñez dimiteix pel desgast sofert els darrers anys. El 2003, Laporta guanya les eleccions a la presidència del Barça. El 2005, Rossell trenca amb Laporta i dimiteix com a vicepresident. El 2008 dona suport a una moció de censura contra Joan Laporta. El 2010 guanya les eleccions a la presidència del Barça i porta Laporta als tribunals. El 2014 Rossell dimiteix i entrega el càrrec a Bartomeu, que li guanya les eleccions a Laporta el 2015. La setmana passada Rossell ingressa a presó. Laporta guanya la batalla judicial engegada per Rossell fa 7 anys i ja parla Laporta de dimissions, de vot de censura i de noves eleccions. I així estem després de més de 20 anys de batalla. Serà capaç el Barça de sortir algun dia d'aquesta autodestructiva dinàmica? De moment no s'aventura un final.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Però avui no parlarem de finals, parlarem d'un principi, que és l'inici d'Ernesto Valverde al capdavant del Futbol Club Barcelona. Ernesto Valverde ha aterrat fa uns minuts a la ciutat, en uns minuts es farà la tradicional fotografia davant l'escut a les oficines i allà està preparada per explicar-ho l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bé, esperant l'aparició de Valverde, eh?
Sí, perquè ja és a Barcelona, aterrat fa 50 minutets a l'aeroport del Prat, acompanyat pel seu representant, per Iñaki Ibáñez, i ara mateix està a punt d'arribar aquí al Camp Nou, on la veritat és que l'esperem un gran desplegament de mitjans de comunicació, perquè a 3:45 de la tarda Valverde farà la tradicional foto aquí a la porta de les oficines, amb l'escut del Barça, amb l'escut del club, com tots els fitxatges que arriben aquí al conjunt blaugrana. I després, durant la tarda, s'ha previst una primera trobada amb Bartomeu, amb qui, per cert, ja va parlar dilluns al matí per telèfon, li va traslladar la seva il·lusió per afrontar aquest gran i difícil repte. També reunirà amb Robert Fernández, que és qui ha apostat per ell, i amb el director d'Esports Professionals, amb l'Albert Soler. Serà una primera reunió on es començarà a planificar una mica la propera temporada, les altes i les baixes, i demà serà el dia gran, serà la presentació d'Ernesto Valverde. Aquí li espera un dia bastant frenètic, eh? Perquè el planning, déu-n'hi-do, a 11:45 del migdia, signarà el contracte per dues temporades més, una opcional, a la de llotja del Camp Nou, amb el president Bartomeu. A 11:45 serà la presentació oficial del tècnic a la platea. Com tots els fitxatges, es farà la foto amb Bartomeu, amb Mestre i amb Robert Fernández. A 12:45 del migdia hi ha la sessió fotogràfica a la gespa, que, per cert, va trepitjar dues temporades com a jugador del Barça, del 88 al 90, i també s'asseurà la banqueta que ocuparà d'ara en endavant. I a la una del migdia, Valverde oferirà la seva primera roda de premsa com a nou i flamantegui d'Alba.
Perfecte, doncs així seran les primeres hores d'Ernesto Valverde a Barcelona. No cal dir, Helena, que deixem la comunicació oberta i en quan aparegui Ernesto Valverde per la porta d'oficines per fer-se la fotografia tradicional al costat de l'escut, ens ho fas saber i expliquem el moment, ràpidament et donem pas.
Perfecte, doncs així ho farem.
Fins ara. Estem també pendents de poder oferir a través de Barça TV les primeres manifestacions d'Ernesto Valverde un cop arribat a la ciutat. Un Ernesto Valverde que entra avui a les oficines del club per convertir-se en el nou entrenador del Barça. L'estiu del 88 ho va fer també per fitxar com a jugador. Reportatge d'Anaïs Martí.
Ernesto Valverde tornarà a creuar les portes del Camp Nou, un estadi del que no va gaudir com a jugador. Venia de l'Espanyol, el club que el va fer conèixer tots els racons de Barcelona darrere d'una càmera fotogràfica. Sota les ordres de Johan Cruyff, a finals de la dècada dels 80, Valverde només va disputar 29 partits en dues temporades, quedant-se fora de la llavor del Dream Team.
Este tiene más confianza en otra gente que en mí. Yo lo acepto, vale, de acuerdo.
A mí me gustaría que todos coincidiesen en que no jugase menos mi entrenador, que entonces jugaría siempre. Pues espero que tarde o temprano termine jugando. Y si no, bueno, no es problema, ya jugaré en otro sitio.
Valverde va destapar el seu talent a l'Atlètic Club, on va passar 6 temporades. Va penjar les botes després de passar un any al Mallorca per iniciar el seu camí com a entrenador a Lezama. Els elogis arribarien quan es va instal·lar a Montjuïc la temporada 2006-2007 i va guiar l'Espanyol de Tamudo, De la Peña i Luis García a les portes del Paradís, la final de Glasgow contra el Sevilla. Malgrat perdre, en el record queda una generació de futbolistes que practicaven bon futbol i Valverde es va guanyar els elogis de genis com el mateix Johan Cruyff.
Jo crec que hay que sempre ver las cosas a su medida. Yo creo que el trabajo que está hecho es max que excelente.
Sí.
Lo que está haciendo, aparte los resultados, pero también, si ves jugar al Español, da gusto de verlo.
Sí, sí.
Y este muchos años no ha sido así, o quizás ha tenido buenos resultados. Y ahí está cogiendo las cosas y me alegro mucho que hay gente como Lautrec, como él, como Rijkaard, que intentan, aparte de jugar, de dejar disfrutar a la gente, porque el fútbol es para esto.
Els que el coneixen com Luis García guarden en la seva memòria el record d'un home molt proper i dialogant amb els seus futbolistes.
Creo que Ernesto es un tipo de fútbol, una persona muy normal, muy cercana, tiene un grandísimo trato con el futbolista, sobre todo porque él ha sido futbolista y él, aunque ahora sea entrenador, sabe lo que siente el futbolista, sabe lo que necesita, pero sabe muy bien marcar su terreno.
L'aventura de Valverde va seguir a Grècia, on va dirigir a l'Olympiacos durant 2 temporades, guanyant Copa i també la Lliga. De Grècia va aterrar Villarreal, l'única taca negra del seu expedient. Va ser acomiadat 6 mesos després. Explica l'exfutbolista Marco Senna que Valverde va marxar sense fer soroll, un altre tret de la seva personalitat.
El Villarreal caía muy bien a todos y como entrenador, pero la verdad que muy bien, trabaja muy bien la parte táctica. Aquí con nosotros no estuvo mucho tiempo, quizás su concepto no encajó de todo lo que quería el club, pero bueno, pienso que Néstor es uno de los grandes de España. Fichando por el Barça, yo estoy seguro que lo triunfará. Muchísima personalidad y de eso se trata, ¿no?, de los entrenadores. Aunque no haga mucho ruido, lo más importante es tener la personalidad.
Del Madrigal va tornar a Grècia per rematar un cicle futbolístic amb una altra Lliga i Copa. Zubizarreta ja el va reclamar al Camp Nou, però Valverde és un home de compromís que ja tenia el seu futur lligat amb el València. Després de 6 mesos a Mestalla, va tornar a Bilbao per aconseguir el passaport a la Champions en el seu primer any i guanyar la Supercopa d'Espanya al Barça de Luis Enrique, que mai ha escatimat en elogis.
Y es uno de los entrenadores de más nivel para mí del fútbol español. Me gusta su idea, su carácter, la manera que tiene de transmitir su juego y lo que quiere de su equipo, y solo tenemos que fijarnos en todos los equipos que ha entrenado. Un entrenador de alto nivel.
Valverde va ser l'entrenador que va plantejar la possibilitat de treure de nou la gabarra després de 31 anys sense res a celebrar. 4 anys més tard, és el tècnic que més partits ha dirigit a l'Atlètic. De nou torna a marxar quan vol i arriba al Barça per seguir construint.
Reportatge d'Anaïs Martí, la trajectòria d'Ernesto Valverde. En aquest reportatge, Oli, sentíem el teu admirat Johan Cruyff, tu el coneixies molt bé. Jo estic convençut de que Johan Cruyff beneiria l'arribada de Valverde a la banqueta del Barça, no?
Sí, sí, és que a més ho ha dit, no? Hem escoltat com deia Ernesto, Laudrup, Rijkaard. Doncs al final va venir Rijkaard. Jo no sé en quina època va dir això, suposo que abans de l'avinguda de Rijkaard al Barça, però jo, no només aquestes paraules, si jo recordo, no sé si el periódico, La Vanguardia, o perquè feia articles de tant en tant, els dilluns i tal, i jo recordo com si fos ara, com posava Ernesto Valverde com a tècnic pel Barça, Ernesto Valverde com a Laudrup, per exemple. O sigui que sí, que ell mereix aquestes formes d'actuar d'Ernesto Valverde, i per tant, doncs... Sí, encara que ell, per exemple, quan va venir a la porta, em va dir, què et sembla Rijkaard amb Van Basten? Home, està molt bé. Al final Van Basten no va venir perquè es va quedar el juvenil de l'Ajax i va venir Rijkaard amb gente que té. Però Valverde, no només amb les seves paraules, sinó els articles que feia habitualment als diaris d'aquí, jo recordo perfectament com posava Ernesto Valverde com a Laudrup.
Doncs Valverde ja està aquí a Barcelona i arriba procedent de Bilbao. I nosaltres ara marxem cap allà per saludar a un mite de l'Atlètic i comentarista COPE, el Dani Ruiz Bazán. Dani, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, ya tenemos aquí a Ernesto Valverde. Yo no sé si la palabra que define su llegada es ilusión, pero lo que sí te digo es que aquí hay una como una sensación de tranquilidad con él, ¿no? De sensación de que esto va a salir bien.
Bueno, yo creo que una de las cualidades que tiene Ernesto Valverde precisamente es eso, la tranquilidad, y ser un hombre dentro de su profesión, pues lo más normal del mundo, y no extravagante ni otro tipo de adjetivos que se le pudiera poner, como suele haber en esa profesión, ¿no? Yo creo que es un hombre muy tranquilo, que sabe lo que hace y que yo personalmente creo que es un gran profesional.
Una persona normal, estos días lo decíamos, en un club que es de todo, Dani, menos normal.
Bueno, la diferencia en cuanto al Atleti, el ir al Barcelona, conlleva su riesgo, ¿no? No es lo mismo lo que se mueve alrededor del Barcelona que lo que se mueve alrededor del Atleti. Yo considero que puede ser más difícil para él, pero él lo expresaba aquí en la prensa, que para él es un reto y que le gustan los retos más complicados, y él ya sabe que va a un sitio más complicado que lo que es el Atleti.
Y qué discreto, Dani. Ante todo, gracias, porque además el sonido, sí, el sonido es precioso, Dani.
Sí.
Se oye muy bien, muy bien. Y digo que un hombre muy discreto, porque fíjate, si se lleva tiempo hablando de Ernesto Valverde, en el partidazo, por ejemplo, de la COPE, desde el mismo día 1 de marzo, y no se ha sabido nada en Bilbao.
Sí, él es una de las cualidades que tiene él. Yo creo que él sabía positivamente, y yo su Urrutia lo tenían pactado, y había dicho que se marchaba, pero él dio su palabra de honor de que no lo decía hasta finalizar. Y eso dice mucho también de un profesional. Por mucho que han intentado la prensa, los amigos, todo el mundo, pues él no lo ha transmitido. Es más, fíjate, yo he estado con él antes de ayer, despidiéndome de él. Porque
qué bueno.
Sí, tengo una gran amistad con él. Es un hombre, además, extraordinario en todos los sentidos, porque le pedí un favor a favor de una enfermedad que hay de niños, enfermedad que se llama Hunter, para que se haría una foto y tal. Y bueno, encantado estuvo conmigo. Y yo, al pedirle el favor, le dije, mira, no quiero en absoluto que me digas nada de a dónde vas ni nada. Y él ya lo sabía y todo, ¿no? Y no me lo llegó a decir porque dijo, no te preocupes que a la tarde se va a saber y tal. O sea, que fíjate hasta dónde llega el ser una persona como Dios manda.
Y en ese momento, dices que era anteayer, era día 29.
Sí.
En ese momento igual estaba, o había hablado o estaba a punto de hablar con Bartomeu.
Pues seguramente.
Porque Bartomeu dijo él, el lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, cuando dijo el nombre, dice, hoy he hablado por primera vez con él este mediodía.
Pues yo estuve con él el lunes a las 1 del mediodía y todavía no me...
¿Y tenía el teléfono ahí hablando?
No, estaba
paseando. No le sonó el teléfono. Dani, espérate un momento, que me llaman y tal, tengo que atender una llamada.
Estaba paseando por el parque de Bilbao, estuve con él un rato, nos despedimos, es un gran amigo, es una bella persona, siempre está dispuesto a cualquier tipo de favor, de ayuda a todo el mundo, y luego, pues bueno, yo creo que os estaba oyendo, y aunque hablabais en catalán, os estaba entendiendo perfectamente. Él ya ha dejado en todos los equipos que ha pasado, pues yo creo que la categoría de persona que es y de entrenador, ¿no?
Por lo que dicen de él, jugadores que lo han tenido, es un técnico dialogante,
sí,
pero eso no quiere decir que sea blando, es un tipo que se hace respetar, ¿no? Sí.
Hombre, es que yo creo que tiene que tener, no quiero hacer comparaciones, pero yo tuve la suerte de compartir con Javi Clemente los años de triunfos del Atleti, las últimas ligas y todo esto, y Javi Clemente era un hombre, pues, con nosotros dialogante, hablador y tal, pero a la hora de ponerse los pantalones en un partido, pues, si habría que gritar a uno o había que llamarle, pues hasta casi adjetivos feos a un jugador, le decía, tú, joder, tú no hagas más que lo que sabes, que eres medio bobo, tú haz lo que sabes y tal, o sea, que muchas veces decías, joder, hasta...
O bobo entero.
Sí, y te ofende que oigas eso, pero luego dices, bueno, es en el calor del partido y lo que pasa y tal, ¿no? Yo creo que Ernesto tiene un valor muy grande, que es saber tener a toda la plantilla contenta, unida a él, unida al equipo, que eso es lo importante. Yo creo que cuando en una plantilla existen los 14 o 15 que juegan o no juegan, y el resto está un poco picada en contra de todos los demás, mal va a ir el equipo, y Ernesto es uno de los hombres que sabe manejar ese tipo de situación.
En el Atleti de Bilbao, claro, no es lo mismo tener esa plantilla que la del Barça,
sí,
pero en las dos etapas fundamentalmente ha jugado 4-2-3-1.
Sí.
¿Aquí es capaz de jugar como Cruyff, un 3-4-3 o 4-3-3?
Bueno, no me quiero meter en... Nunca me he querido meter en las decisiones, porque yo creo que...
No, pero por su talante ofensivo, ¿eh?
No, creo que él lo primero que va a hacer es saber con qué gente cuenta, porque lógicamente no creo que cuente con toda la gente que está actualmente. Habrá bajas, habrá altas, habrá una serie de... Pedirá algún jugador, seguramente.
¿Tú crees que del Atleti de Bilbao querrá alguien?
Hombre, segurísimo que quisiera llevarse.
¿Quién?
Pues hombre, para mí Gerai y Willian son dos hombres que están en la boca de todos los equipos ahora europeos. Entonces, no creo que desmerecerían en ningún momento en el Barcelona. Pero también creo que Ernesto es un hombre bastante del Atleti, aunque se haya ido al Barcelona, y sabrá respetar un poco pues lo que es para el Atleti esos dos jugadores, ¿no?
Oye, y para terminar, del ayudante Azpiazu, ¿qué me cuentas?
Pues hombre, Jon Azpiazu es un hombre de toda su confianza, yo también muy conocido conmigo y una gran persona. Es su mano derecha en el sentido de que siempre está apoyándose en él. Tiene una costumbre de marcharse a ver los primeros tiempos fuera del
banquillo. ¿Desde el palco?
Eso, es del banquillo. Pues se va para arriba, él ve un poco los defectos que se puede haber en la primera parte, corrigen y tal. Bueno, yo creo que siempre es bueno que un entrenador vaya arropado por una persona o por dos personas de toda su confianza, porque aunque vayas a un equipo, siempre tienes esa confianza con la gente que lleva muchos años contigo, ¿no?
Muy bien. Dani, un placer como siempre. Gracias por atendernos.
No, hombre, a vosotros un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, un lujo.
Segur que has portat la cámara de fer fotos, Oli Valverde, cap aquí, ¿no?
Seguro. Sí. A todas partes, desde que vino como jugador al Español y luego al Barça y tal, ha hecho exposiciones fotográficas que le ha organizado, por ejemplo, Bernardo Achaga, que es un vasco amigo suyo de Vitoria y que organiza exposiciones. Yo recuerdo cuando estábamos en la otra casa, que le llamamos y tal, y eso, estaba en Atenas y me hacía fotografías de lo que veía allá en Atenas.
Doncs ara arriba la imatge, la fotografia de l'Oli.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, Ernesto Valverde, 31 de maig de 2017. 2:16. Aterra el Prat al vol que ve de Bilbao, V-Y-1429. Des de les 2:00 PM hi ha estat veient el trajecte de l'avió, passa pel damunt de la roca al nord de Badalona i dona un tomb sobre el mar fins que aterra el Prat a 3:15 PM. I l'imagino a l'avió, amb papallones a l'estómac, a punt d'aterrar i a punt de viure una aventura difícil, més difícil que quan va arribar el 88 com a jugador al costat de Miquel Soler. És el mateix, i per a mi una garantia de normalitat i de bon treball.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Valverde a Barcelona, per ser presentat demà com a nou tècnic blaugrana. Luis Enrique, bé, deu estar allà a la platja, segurament allà a Astúries.
En la Mareona.
Possiblement.
O en la Escalona, perdó. Sí. La Escalona, en la playa de San Lorenzo.
I Juan Carlos Unzué, l'ajudant de...
O en Gavà.
Sí. I Juan Carlos Unzué ha estat presentat aquest matí com a nou entrenador del Celta. S'han portat allà per ajudar-lo a Rafa Pol i a Robert Moreno, que han estat també els últims anys al Barça. Manifestacions de Juan Carlos Unzué en la presentació d'aquest matí. Considera Unzué que havia arribat el moment d'agafar com a primer entrenador d'un equip.
Por ejemplo, había mucha gente cuando salía a Soria que me trataba de loco. Después de ganar 6 títulos con el Barcelona y te vas a ir a Soria, te vas a... Sí, me apetece ser entrenador. Tenía contrato en vigor, tenía el mejor contrato de mi carrera, lo puedo decir aquí, ¿entiendes? Con total sinceridad. Me apetecía ser entrenador, porque entendía que era el momento para hacerlo. Hoy pienso lo mismo.
Joaquín Valdés, el psicòleg, també va amb ell, no?
Sí, claro.
Sí. No se l'emporta Luis Enrique.
Faltaria más.
No. Paraules d'agraïment d'Unzué al Barça.
He estado 13 años en el Fútbol Club Barcelona y lo único que puedo tener para el Fútbol Club Barcelona son palabras de agradecimiento. He tenido la fortuna de coincidir con Johan Cruyff, que en cierta manera es un poco el inicio, la base de esta idea que el Barcelona ya lleva 25 años aprovechando, si vamos a decir, y una idea también muy cercana a lo que el Celta de Vigo está tratando de conseguir.
Juan Carlos Unzué, li desitgem, esclar que sí, moltíssima sort en aquesta nova etapa al Celta. És un gran tipus, Unzué. Ara, malauradament, com ha estat el Barça, no hem pogut parlar amb ell les últimes temporades, però ho havíem fet moltes vegades abans.
Sí, sí.
I esperem en breu, Oli, poder tornar a parlar amb ell.
També l'hem conegut des que va arribar aquí com a porter del Barça, i una gran persona, un gran esportista. És un malalt de la preparació física, de la mentalització i de l'estratègia, i una gran família, una gran dona també.
Sort, Unzué. Ens demana pas urgentment l'Helena Condis, que em sembla que apareix Valverde ja per la porta d'oficines. Helena.
Sí, aquí està Ernesto Valverde, el nou entrenador del Barça, aixecant el dit polze. saludant a tots els mitjans de comunicació que estem aquí aplegats, més d'una quarantena, 15 càmeres, s'acosta Ernesto Valverde somrient, vesteix un pantaló fosc, una camisa blava ajustadeta, mànigues arremangades, un gran rellotge, està aquí parlant amb els mitjans de comunicació que li demanen que posi per ells, aixeca ara els braços, molt somrient Ernesto Valverde. Ens han dit que ha arribat una mica cansat, segurament perquè aquesta nit ha tingut una mica de nervis abans, doncs, de ser presentat avui aquí a les oficines del club, a la porta de les oficines davant de l'escut, i demà, doncs, espera un dia encara més llarg en la seva presentació oficial, en la que donarà la primera roda de premsa com a tècnic del Barça. Continua aquí donant voltes, posant per les diferents càmeres, per els diferents companys fotògrafs, aixecant el dit polze, aplaudeix, saluda i se'n va, acompanyat de Sergi Nogueras, el responsable de premsa del Futbol Club Barcelona.
Doncs aquesta és la fotografia en directe des de les oficines del Camp Nou, la primera aparició d'Ernesto Valverde i al costat de l'escut del Barça. Condis, gràcies, que vagi molt bé a dinar.
A vosaltres, fins després.
I tot això a 3 dies de la final de la Lliga de Campions. Dissabte a Cardiff, Real Madrid, Juve. Passem, per tant, per Madrid, per veure com estan les coses per allà. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué ha hecho hoy el Madrid a 3 días de la final?
Bueno, penúltimo entrenamiento en la capital de España. Mañana será el último aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas. El viernes viajarán por la mañana y ya realizarán por la tarde el último entrenamiento en el escenario de la final del sábado. Hoy ha empezado a preparar ya cositas sin necesidad de cara a esa gran final ante la Juve el sábado. Ayer no lo pudo hacer porque el entrenamiento fue abierto para todos los medios de comunicación y fueron muchos los que estuvieron en Valdebebas, así que hoy ya ha empezado a trabajar. No ha resuelto, no lo hizo en el día de ayer y hoy tampoco lo ha hecho en el entrenamiento, ni con Petos ni con equipos, si es Isco o va a ser Gareth Bale el titular. Sí ha trabajado la presión, la intensidad, mucho más que en el entrenamiento de ayer, que recordemos volvían de 2 días de descanso, así que primeras cositas interesantes de cara a ese compromiso ante la Juve.
¿Y hoy la prensa estáis en Valdebebas o no?
Hoy no, hoy es absolutamente a puerta cerrada. Hoy la información que tenemos es la que podemos cada uno descubrir por nuestros medios.
El debate de Bale o Isco va a ser un debate que yo creo que nos va a acompañar igual hasta un par de horas antes de la final, ¿no? ¿O qué?
Sí, es un debate que se ha colado prácticamente en el vestuario del Real Madrid, no porque ellos lo piensen, sí porque desde la parte de los aficionados, los medios de comunicación, desde que se supo que el Real Madrid se había metido en la final, pues cada uno ha marcado su postura, ¿no? La mayoría tienden a que Isco tiene que ser titular porque llega en un momento muy dulce, porque el equipo está más equilibrado y porque Gareth Bale, al margen de que se juegue en Cardiff, y eso le va a suponer tener muchas ganas, pues después de más de 40 días de haber disputado su último partido, lógicamente ni está al 100% ni tiene ese ritmo de competición. Puede haberse recuperado, como él dice que está ya, perfectamente de esa lesión en el sóleo, pero le faltará ese ritmo de competición. Otra cosa es el planteamiento futbolístico. ¿Qué aporta Gareth Bale a la idea de fútbol de Zidane frente a la Juve y qué puede aportar Isco? Ahí el único que tiene que decidir, yo creo, es Zinedine Zidane, y desde mi punto de vista, Jesús ha ganado al menos el derecho hasta incluso de equivocarse por lo bien que ha gestionado durante toda la temporada la plantilla, ¿no?
Muy bien, pues mañana volvemos a hablar. Melchor Ruiz, un abrazo, gracias.
Un abrazo y buenas tardes.
De seguida el debat a Esports Cope amb el Miguel Rico i el Tomàs Guas, però abans us parlo d'Open Camp. Ja sabeu, Open Camp per viure un dia olímpicament divertit amb la família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. És el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències esportives innovadores. Vine del 1 al 5 de juny a gaudir de la segona Pasqua a l'Estadi Olímpic i aconsegueix un 20% de descompte. Pots comprar les teves entrades a la pàgina web opencamp.com només fins al 5 de juny.
Demà nosaltres anem a Montjuïc, eh?
Sí, anem a sopar
al costat del poble espanyol, allà al costat d'Open Camp.
Sí, i atenció que avui hi ha entrades, eh? Avui donem entrades.
Ah, sí?
En qualsevol moment, 4 entradetes per anar a l'Open Camp.
Molt bé.
En Berti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, día sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Tenim ara un futbolista que el va tenir dues temporades a l'Espanyol. Luis García, hola, buenas tardes.
Se reía y dice, ojalá cuando seas entrenador tengas algún jugador como tú para que vean lo que es tocar los huevos, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé per tothom abans que res, Oli.
Espresso, sisplau.
Bracafé espresso per l'Oliveros. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
El talladet, com sempre, no?
I tant.
Molt bé, marxando. Tomàs Guas, bona tarda.
Què tal, guapo?
Molt bé, home, cafè sol?
Sí, sí.
Molt bé,
sí,
ja m'ho sé, el del Miguel i el Tomàs, m'ho sé ja, que sempre demanen el mateix, així que perfecte. Miguel, ja està aquí Valverde, que... Home, jo recordo quan el Barça va contractar Guardiola com a primer entrenador que el dubte era el tema de l'experiència i tal, quan va arribar Luis Enrique una mica al caràcter, com que seria amb el vestidor i les estrelles, i una mica amb Valverde potser, jo crec que és una figura que desperta bastant consens, però una mica el tema també és com serà capaç de gestionar aquesta plantilla, no?
Bueno, això a qualsevol entrenador que vingués li podríem trobar punts de dificultat, però el que té Valverde és experiència, el que ha demostrat és rendiment, el que coneixem d'ell és que sap comportar-se, que té discurs, que té coneixements, i ja està. No, la seva feina més important des del meu punt de vista és que és un entrenador que haurà de gestionar els últims anys de carrera de molts jugadors i que se'l jutjarà tant pel que aconsegueix per l'equip que deixi d'aquí tres temporades. Perquè ell podrà comptar amb tots els que han guanyat 30 títols, però haurà de deixar un equip sense molts dels que han de guanyar 30 títols, però que també continuï guanyant. O sigui que la dificultat és màxima.
Sí, sí, Tomàs, màxima dificultat, encara que segurament per venir al Barça no hi ha mai un moment fàcil, no?
No, l'exigència és la que és, però com és el sumón, avui parlava jo amb el Joan Capdevila, per exemple,
sí.
I que el coneix perfectament de l'Espanyol i, a més, que feia conya amb la porta que té Valverde a l'estadi de Cornellà, i llego a la puerta i tal. Bueno, que tinc una cosa, és que el Barça, com el Madrid i com el Manchester United, pues, que arriba una vegada a la teva vida, no, pues, no. A mi el que més m'alegra és que el Barça fitxa per fitxa persona normal al vestidor. Llavors, dic, una cosa, després guanyarà, perdrà, doncs ja sabem com funciona això. Però que màxima exigència, sobretot una persona normal, un tio que es podrà parlar...
Eso quiere decir, Tomás, ¿desde cuándo no hay una persona normal en el banquillo?
Pues hombre, no sé, cada uno en su cosa, pero tengo que decirte que yo siempre recordaría...
Luis Enrique no es normal.
No es normal.
Por eso. Tata Martín no es normal, para mí es normal.
El Tata, sí, también, pero bueno, que fue una cosa efímera, ¿no? Entonces, bueno, hombre, siempre, dígame, de estos últimos, pues chicos, el recuerdo muy gritito, ¿no? Que era un plebe conocido de chaval, jugando y demás, y pues un tipo con el que se podía hablar y se podía discrepar, en definitiva, ¿no? Y ahora pues vuelve otro personaje de estas características. Yo soy muy palverdista en el sentido de que le conozco desde que llegó al Español a jugar, y coño, que es una persona pues normal y corriente, coño, que es lo que se trata, ¿no?
Sí, Miguel, Tata Martino era normal, y seguramente porque era una persona normal no va a aguantar aquí. Yo creo que a los tres meses ya tenía decidit que no volia seguir més.
Bueno, pero el Tata no sabía dónde era.
Sí, ni on venia, ni... Sí.
I l'Ernesto sí que ho sap.
Sí.
I l'Ernesto, com a qualitat de caràcter, com a persona, com a jugador i com a entrenador, és la naturalitat. Sempre les coses és naturalitat. I amb un club tan convuls i sempre tan crispat, que un dels líders aporti el nivell de naturalitat i de tranquil·litat i de sentit comú que cal, doncs això jo ho trobo una virtut.
Dejando al margen lo que tiene en el vestuario, que es lo que tiene, lo que tendrá, la plantilla que tendrá, que eso yo creo que lo garantizamos de que lo va a gestionar muy bien, ¿qué debe de hacer de ahí hacia afuera, hacia el entorno, hacia la intoxicación del propio club, a la situación institucional? ¿Eso va a ser más complicado que el propio vestuario?
Bueno, tiene que comportarse con lo que hablábamos ahora, con esa naturalidad, no hacer más problema del que hay, no crispar necesariamente el ambiente, salir a la sala de prensa o a los postpartidos sabiendo que además de representarse él está representando al club, y tener ser además de entrenador de equipo un entrenador de club. La unanimidad no existe, le encontrarán defectos desde que llegue en todos los partidos. Bueno, esto es el fútbol y hay que saberlo llevar.
Sí, Tomás, pero yo me refiero a ese aire que puede entrar al vestuario, de intoxicación, del entorno, de lo de Rosell, lo de Laporta, lo de moción de censura y todo eso.
Hombre, el Barça tradicionalmente tiene una gran dificultad, que es ser feliz y tranquilo. O sea, ni en los mejores momentos había tranquilidad. Entonces esto es una cosa que es inherente a la historia del club. O sea, es que esto último decir que me 5 presidentes procesados o casi procesados. Es que dices, coño, es que es un lío absoluto. La moción de esa responsabilidad o la acción de responsabilidad, el no sé qué, no sé cuánto, el superávit, todo es una coña marinera que es que parece como que digas, bueno, en definitiva, yo dejo al fútbol, al balonmano, al baloncesto, coño, hagámoslo un poco tranquilo, es imposible.
Imposible.
Entonces, esto va a tener los años perfectamente, ¿no? Sí. El único que siempre realmente estamos de acuerdo que no salió desde Medina, pobre Tata, ¿no? Pero los demás que han pasado por aquí saben perfectamente que esto es un merde continuo. Bueno, pues eso lo va a cambiar y él deberá de manejarlo, pues, coño, con la naturalidad que ha hecho toda la vida. Pero es que aquí ni Valverde, vamos, ni el Espíritu Santo que bajara para edificar el Barça. Imposible.
Sí, sí. Home, ell, Miguel, que es centri en entrenar i en treballar amb l'equip, perquè avui a l'inici del programa repassava, portem des de que Núñez fa fora Cruyff, portem 20 anys en la batalla i en aquests 20 anys el Barça ha viscut esportivament els millors moments de la seva història.
Sí, sí, els moments millors de la seva història i els més convulsos també.
Clar.
I respecte al que deia el Tomàs, jo estic completament d'acord. El que han de fer els que estan al costat de Valverde és ajudar-lo, no contribuir des de dins i també des de fora, però bàsicament des de dins a crispar l'ambient. Els entrenadors, pel fet de que moltes vegades són també portaveus de l'equip, perquè són els únics que parlen 6 o 7 vegades a la setmana, es veuen sotmesos a qüestions que no haurien de respondre perquè hauria d'haver algú que contestés per ell, però com que, donat que el club no parla, no té un portaveu que afronti els problemes no extraesportius, pues acaba traslladant el problema extraesportiu al vestuari, perquè el que fan parlar és l'entrenador.
Bueno, serà guapo a partir d'ara veure quién viene, quién se va, cómo reestructura todo eso. Ahora, Dani, que conoce muy bien a Valverde y al Athletic Club de Bilbao, cuando le preguntábamos si él cree que de ahí traería a alguien, y él dice, yo creo que a Gerai y a Williams.
Pues no sé si los traería o los traerá, o han pensado traerlos, pero a mí Williams me parece un jugador extraordinario y Gerai un central de los de mayor proyección del fútbol español al nivel, yo creo ahora mismo, de Laporte.
Bons elements, bons elements.
Seria guapo, Tomàs.
Hombre, no, ara sí, si porta el Gerai al Williams el dia que vagi al Barça a jugar a Sant Mamés, que vagi al segon en perruca, i diria, buenas tardes, que parece que hay partido aquí hoy, ¿no?
Ander Herrera també es comenta,
Ostres, seria guapísimo.
Sí. Son buenos futbolistas, hombre, esto es indudable.
Ander seria guapísimo. Ya estuvo a punto. Día nos llamó no sé quién, no me acuerdo quién, y dice, un soplo de estos, dice, oye, que están en la carretera a la altura de Zaragoza, que van a Barcelona con el representante, que creo que sigue siendo Arturo Canales, y estuvo a punto de venir al Barça.
Sí. I a veure com juga, no?, també, a veure si, perquè ell ha jugat els últims anys 4-2-3-1 amb l'Atlètic, Miguel, aquí, bueno, està molt implementat el 4-3-3, i no sé.
Sí, també ha jugat 4-4-2 moltes vegades, Luis Enrique, aquesta temporada, sobretot en defensa, que és com defensa també Valverde, també hem vist el 3-4-3, bueno, aquí el que es tracta és de jugar bé futbol i guanyar, i jo crec que estan conscients de fer-ho. Hi ha bons jugadors, entenem que vindran 3 o 4 més de nivell, bé, doncs, a partir d'aquí se li ha de demanar el mateix que a tots els entrenadors, que mirin de fer millor equip del que hem trobat.
Molt bé. Tomàs, i dissabte que Isco o Bale, que és el gran debat previ a la final de la Champions?
Hombre, jo crec que el Bale va tenir un moment ahir de grander, jo crec, de jugador que va tenir l'experiència del Barça, i li deia, jo per això no estic. I jo crec que li va donar un pas avançat extraordinari al Zidane, perquè que jo crec que també que l'han tregut, és clar que tenia que jugar, a veure si ens entenem, no? Nosaltres esperant que un jugador digui com està, no? Sembla que això és Isco, i a veure, que Dios la mesa, però se la bendiga, vull dir, no tindrà pedra sobre el seu... el terrat seu, té el Carvajal, però no jugarà el Danilo, jugarà el Carvajal. Sembla que és un equip bastant decidit, sí. i que home, un jugador que en dos mesos no està per jugar, és el que veníem dient cada nit, pot jugar un partit a Lliga, pot jugar a la final de la Champions, o sea, com muy arriesgado, ¿no?
¿Estáis de acuerdo con Cristiano que es mejor el Real Madrid?
Hombre, aquí lo que dice en el boxeo, kilo por kilo, sí. Ahora, aquí esto de la Juventus ha dado un giro extraordinario, que es menos mal que se acaba el sábado. O sea, aquí le mete 3-0 al Barça y es el Brasil de Pelé. Pero a medida que se acerca el partido, no, coño, el favorito es el Madrid, tal cual. Oiga, yo es que favorito en una final, lo he visto nunca, y me parece un partido dificilísimo para los dos. Pero dificilísimo, una final brutal. Sí, que tiene que ver con aquello del Atlético de Madrid. Bueno, mire, claro, todo esto sí, son estilos de juego parecidos, pero es que me parece muy complicado ganar al Madrid, muy complicado, y muy complicado ganar a la Juventus. Por tanto, final extraordinaria, ¿no?
Miguel.
Pues no solo se trata de tener los mejores jugadores, sino de tener mejor equipo. Y es verdad que entre los 11 del Madrid y los 11 de la Juve, puede que haya mejores en el Madrid que en la Juve, en el cómputo total. Pero, como equipo, la Juventus ha demostrado en toda la fase de grupos y en las de clasificación directa que es un equipazo dificilísimo de ganar.
Molt bé, a veure com va. Ho comentarem. Miguel Rico, Tomàs Guasch, un plaer, com sempre, gràcies, eh?
Adéu, guapo, adéu.
Gràcies.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Hem d'anar, Oli, a Indoor Karting Barcelona. Ens has de portar, eh?
Sí, Sant Feliu de Llobregat.
Sí, allà t'organitzen un Gran Prix a mida on l'adrenalina, la competència sana i la companyonia estan garantides per passar una jornada divertida i diferent. Indoor Karting Barcelona és el millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt.
De fet, ja hem anat. El que passa és que hem de tornar.
Hem de tornar, sí. Ens ho passem allà a bomba, conduint karts i fent moltes coses més. Indoor Karting Barcelona a Sant Feliu de Llobregat. A la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500, 93-685-7500, o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivinen qué época soy más feliz.
Pues eso. ¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Duermas como duermas, en el Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en el Corte Inglés. Especialistas en descanso.
Sí, 49. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir ens vas explicar que hi havia una reunió prevista per la tarda d'ahir entre Mr. Chen i Òscar Perarnau. per veure què passava amb el futur d'Òscar Perarnau, i avui ens expliques que tornarà a l'Espanyol.
Sí, a les 2:25 al programa del migdia amb el Losada i l'Albert Díez ho hem explicat. Òscar Perarnau tornarà a l'Espanyol. Aquest és el convenciment que té el club. El propi Perarnau doncs reconeix també que s'avança i molt ràpid en la planificació d'aquesta contractació. Un director general esportiu que estaria doncs òbviament per damunt de Jordi Lardín, però perquè treballaria a Cornellà fent una mica de planificació general de tot el que és el futbol, negociant també incorporacions en el sentit contractual, deixant també justament ja perquè remati a porteria Ramon Robert, que es dedicaria també a la gestió una mica empresarial.
Recordemos que aquí lo comentaba Javier de Haro el lunes, lo de Óscar Perarnau.
Sí, senyor, així que des d'aquí hem seguit puntualment aquesta notícia. Óscar Perarnau, ens n'alegrem, torna a l'Espanyol, s'hauria de fer oficial a les properes hores, perquè cal recordar que el divendres marxa Mr. Chen, i seria bo doncs que tot es fes oficial d'aquí al cap de setmana.
Més cosetes, també ens deies fa uns dies que hi havia la possibilitat que Burgui tornés la propera temporada a l'Espanyol, i aquesta setmana ho sabrem, és setmana clau per saber el futur de Burgui.
Sí, dilluns dimarts es reunirà amb Jorge Méndez, és el seu representant, i Burgui, que està de vacances al seu poble, Burguillos del Monte, es decidirà per Depor, Alavés, Betis o Espanyol. És a dir, són una de les quatre ofertes que té. Un Burgui que ja va jugar aquí la temporada passada, cedit pel Real Madrid, un Real Madrid que el vendria a bon preu, però es guardaria, això sí, una opció de compra. Tot, en definitiva, està també pendent del que passi amb Caicedo. Em deia algú molt proper a l'entrenador: si se'n va Caicedo, qualsevol operació és possible. Amb Álvaro Vázquez veurem el que passa, està entrenant dia a dia per arribar a tope a la pretemporada. Amb Roberto Jiménez m'explica el seu representant Manolo Mariano Aguilar que no hi ha cap novetat i que la propera setmana sí que podria haver negociacions amb el Màlaga per desencallar la situació. Es busca, òbviament, un suplent per Aaron Martín. M'expliquen que Quique ha donat ordre de que signin 3 o 4 tios internacionales perquè es vol, d'una vegada per totes, competir per Europa, i això passaria perquè es quedi Diego Reyes. Des de Mèxic apunten que Diego Reyes se l'endú algú que té pasta, com és el Bayer Leverkusen.
Completeta, com sempre.
Tot aquest matí per treure això. No he sigut capaç de més.
Ostres, tremendo.
Sí, i que l'Albert Díaz ha anat dient també durant tot el matí una notícia oficial, que és el dia 6 d'agost, Hamburg-Espanyol, a les 3 de la tarda, partit amistós confirmat per
l'Alemanya. Allà a Alemanya.
Sí, senyor.
Ens ho apuntem. Gràcies, Quique.
Adeu.
Del futbol al bàsquet, Albert, comencem parlant del Barça. Víctor Claver, l'operen avui?
A les 6 de la tarda. L'operen de la lesió al menisc extern del genoll esquerre que es va fer en l'últim partit del Barça, l'últim partit de la temporada, el dissabte a la Fonteta. A veure, no ens hauria de preocupar aquesta operació i aquesta lesió, perquè és un, dic en àmbit Barça, és un jugador que té contracte, que va arribar l'estiu passat, va signar fins al 2019, però sí que ens ha de preocupar perquè Claver és un dels jugadors que forma part de la columna vertebral de la selecció espanyola i que, si no canvia molt la idea de Sergio Scariolo, ha d'estar a l'europeu que arrenca el 31 d'agost, però que la preparació arrenca el mes de juliol. Avui, després de l'operació, el Barça té previst enviar un comunicat i, em diuen, determinar el temps de baixa que estarà Víctor Claver. Això pel que fa a un dels damnificats de l'últim partit del Barça. Tema futur. Ja venim apuntant aquí que el Barça ha sondejat a David Blatt. Ho va fer a la Final Four, a la final a 4 d'Istanbul. Però primer, perquè entri algú, ha de sortir un altre. Ja venim informant aquí que era qüestió de si els resultats acompanyaven. Només en un supòsit de que el Barça hagués arribat a la final de la Lliga Endesa i hagués guanyat el Real Madrid, òbviament no pots treure Barjokas. Barjokas va firmar per 3 temporades. Consumeix la primera, Barjokas es fa fort, vol que se li pagui tot el contracte, està en el seu dret, i òbviament, sí. I el Barça el que vol és arribar a un pacte, a una entesa per rebaixar el que seria pagar-li a Barjokas tota aquesta indemnització.
Molt bé, pendents també de les semifinals de la Lliga CB, ahir victòria del València, bona victòria, i avui juga
el
Madrid.
Remuntant, el València va remuntar a l'últim quart i va assaltar el Buesa Arena, 82-83, va guanyar el conjunt valencià, que està fent bona temporada, va ser finalista de Copa, va perdre davant el Real Madrid, va ser finalista de l'Eurocup, va perdre a casa davant l'Unicaja de Màlaga, i de moment guanya el primer partit. El segon és demà. Tenim dia sí, dia no, partit en cada eliminatòria. I avui també 20:30, de moment és l'hora fixa de les eliminatòries, el primer de l'altra sèrie amb el favoritisme pel Real Madrid, tenint en compte que l'Unicaja fa 11 anys Ho tornaré a repetir, fa 11 anys que l'Unicaja no guanya pista del Real Madrid. Real Madrid-Unicaja, primer partit 20-30.
Més coses. Futbol sala, Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que afronta el Barça aquesta nit ja un partit terminal. És el segon partit de la semifinal pel títol de Lliga davant del Pozo de Múrcia. Si el Barça perd, s'ha acabat la Lliga pel Barça.
Exacte, després de perdre per 3-2 a Múrcia en un partit que va posar en evidència la igualtat dels dos equips, el Barça només li val la victòria per seguir viu a la Lliga i forçar aquest tercer partit de desempat que es disputaria el proper dissabte a Múrcia. L'entrenador Andreu Plaza confia en que avui es visqui una nit màgica al Palau.
Si minimitzem el risc de que ens rematin moltes vegades sota els corners, tindrem moltes més opcions de guanyar i que ells no tinguin tantes ocasions. Es van tenir unes quantes ocasions per fer-nos mal i això és el que hem de millorar. Jo crec que és un espectacle molt bo i la gent que sigui culer pues que vingui a ajudar-nos.
Per la seva banda, Paco Sedano assegura que l'equip apretarà fins al final. Són conscients de que només tenen una oportunitat.
Llevamos una racha las últimas semanas bastante buena y es verdad que allí perdimos, pero bueno, tuvimos nuestras opciones y bueno, tenemos que ganar como sea. Cuando no te queda otra vas con mucha más intensidad y lo que tenemos que hacer es poner cabeza, ¿no? No solo intensidad. Está claro que el Palau seguro que estará a reventar, seguro que la afición nos llevará en volandas y sabiendo que es un todo o nada, que ellos pueden fallar una vez más, pues nosotros no nos queda otra que apretar hasta el final.
El partit avui a partir de 9:45 al Palau. Recordeu, a més, que el vencedor d'aquesta eliminatòria, a banda de seguir avançant a la Lliga, jugarà a la UEFA Futsal Cup la pròxima temporada.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Un parell de coses d'entrenadors. En hoquei patins, notícia fins a cert punt sorprenent. Enrico Mariotti, tot i guanyar la Copa d'Europa amb el Reus, no seguirà la propera temporada a la banqueta del Reus. I en waterpolo, Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Hem parlat amb el substitut del gran Nani Guiu, al capdavant del Sabadell femení.
Sí, tanca una dècada exitosa Nani Guiu al Club Natació Sabadell, escollit per substituir-lo. És David Palma, un home del club, nascut a Sabadell i vinculat a l'entitat des de fa 26 anys, primer com a jugador i després com a entrenador a les categories inferiors. David Palma, en declaracions a Esports Cope, reconeix que la decisió de prescindir de Nani Guiu ha sorprès tothom, des d'ell mateix fins les jugadores. Els motius són clarament econòmics. L'aposta ara serà per la cantera. David Palma diu que no hi ha cap motivació negativa.
Cosa negativa, no. A veure, és un canvi d'estratègia a nivell de política esportiva. No crec que hi hagi res a retreure al Nani. No sempre s'ha d'esperar que un equip ho faci malament per fer canvis, no? La Junta al final ha pres aquesta decisió, ha cregut que era el moment de fer canvis, d'apostar més per un perfil tant d'entrenador com els jugadors més de casa, i bueno, a pedrer aquest el compromís que hi ha és que un 70-75% de jugadors i jugadores dels primers equips siguin de casa.
David Palma està convençut que el bloc de jugadores a l'equip femení es mantindrà i que aquesta aposta per la cantera no ha de comprometre el nivell d'un equip acostumat a guanyar títols nacionals i internacionals.
No per això has de fer de competitivitat, és més, el nivell de jugadora que hi ha és espectacular i la nova presidència està treballant per mantenir el màxim número de jugadores. O sigui, ja et dic que el bloqueig de les jugadores pràcticament no sofrirà cap alteració.
Nani Guiu té una oferta per seguir vinculat al Club Natació Sabadell dintre la seva estructura.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Dono ara les quatre entrades, el pack de quatre entrades per anar a Open Camp pel primer o la primera que truquin. Segur que ja el sabeu de memòria, eh? El 940-20-32. 940-20-32. Quatre entradetes per Open Camp. I actualitzem, Albert, marcadors de la jornada a Roland Garros.
Mira, acaba de començar el partit de Rafael Nadal. Parlem de segona ronda, avui amb 7 espanyols a la segona ronda. Doncs acaba de començar Nadal contra l'holandès Ronin Haas. Ja domina per un joc a 0 Nadal i està 30-15 al segon joc. Acaba de guanyar Garbiñe Muguruza amb una gran remuntada, davant la tenista d'Estònia, Anett Kontaveit. Ha perdut el primer set Muguruza per 6-7, però ha guanyat el segon per 6-4 i el tercer per 6-2. Acaba de perdre Tommy Robredo davant el búlgar Grigor Dimitrov. 6-3, 6-4, 7-5. No hi ha hagut lloc a la sorpresa. L'Ulutic, que queda eliminat també a la segona ronda. I estem pendents de Guillermo García López davant l'argentí Marco Trungeliti, que ha perdut el primer set Guillermo García López. Perdó, l'ha guanyat 7-5. Ha guanyat el primer 7-5. Ha guanyat també el segon 6-4 i estan 4 iguals al tercer set, pendents de Guillermo García López, després dels altres espanyols que entraran en competició, com Pablo Carreño, Roberto Bautista Agut, 7 espanyols que entraran en competició, amb l'actualització que hem fet ja de Roland Garros.
Estem als darrers 30 segons d'Esportscope, d'última hora que tenim.
Sí, dues coses. Demà reunió del comitè executiu de la UEFA a Cardiff per la final del dissabte. A Cardiff es reuneix el comitè executiu de la UEFA. Ojo de Halcón, sí, Bar, no. I felicitats, Ballori, ja és oficial. Wenger renova amb l'Arsenal fins al 2019.
És una bona notícia, com a mínim per mi. Sé que hi ha molta gent que no comparteix, però jo estic content.
Molt bé.
Que grande.
Gràcies, Albert, el professor.
El professor.
Que vagi bé, Oli.
Adiós.
Gràcies.